Avui estem molt contents, perquè en lloc de saludar el Salvador Massip i imaginar-nos al Regne Unit fent des d'allà la seva secció, el tenim aquí al costat.
Teniu el plaer de veure'm cara
a
cara.
Tenim el plaer de veure el doctor Salvador Massip aquí a l'estudi de RAC1.
Soc real, existeixo.
És real, és real. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i aprofitar, doncs, això, que venia per un congrés, doncs, per venir aquí.
Home, i vam dir, escolta, si vens a un congrés, vens aquí, per favor, a fer-nos una visita, i a més ha coincidit que perfectament teníem la secció, o sigui, que genial. Ja sabeu que Salvador Massip és metge, és científic, és escriptor, que va estar molts anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i que actualment dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Ha escrit diversos llibres de ficció, també de divulgació, i fa una setmana justament va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica amb el llibre Estudi General. Ho estic dient malament. El premi és Estudi General.
Sí.
Eh? I el llibre es titula Jugar a ser Déus. És que en estar entre cometes, Estudi General i en majúscules, m'he fet un embolic. El llibre es titula Jugar a ser Déus, que publicarà l'editorial Bromera per Sant Jordi. Ja estarem pendents d'això. Vinga, avui comencem parlant de nous descobriments sobre el cervell.
Sí. Sí, que el cervell és un tema que ens agrada molt, no? Que sempre que podem el fem sortir al programa, perquè és aquest gran misteri, no?
No s'acaba mai,
no s'acaba mai. No sé mai què hi ha que ens amaga el cervell. Això, hem volgut parlar d'aquest tema perquè ve de que la setmana passada va haver-hi un congrés de la Societat de Neurociència, que és la societat més gran, que hi ha l'organització més gran que hi ha a nivell mundial de científics i metges que estudien el cervell. Es va celebrar a San Diego, i això és un congrés on que van anar-hi 30.000 persones. Imagineu-vos 30.000 persones discutint de coses del cervell. I un dels temes que vaig trobar que seria interessant era un tema relacionat amb el cervell dels adolescents, que ja sabem tots que és una mica especial, no?, el cervell dels adolescents.
Una mica. De fet, ja saps que avui hem plantejat la frase inacabada a partir d'això,
He vist en el Facebook com
sí. Avui li hem demanat a la gent quina és la bogeria més gran que vas fer de jove. Ara de seguida llegirem algunes de les opinions, perquè déu-n'hi-do als nostres oients les vivències que han tingut.
Clar. Sempre pensem, no?, que els adolescents fan aquestes animalades o aquestes tonteries, doncs perquè, no és un motiu que no està molt clar, no? Però hi ha un motiu biològic darrere d'això, no? Hi ha molta gent que es dedica a estudiar això, el cervell dels adolescents, i per què tenen aquestes reaccions diferents, sobretot perquè prenen decisions equivocades, no?, o més arriscades a totes aquestes coses. L'estudi en concret que es va presentar al Congrés és per estudiar sobretot si el cervell, el que els hi falta és el cervell dels adolescents, els hi falta madurar una mica més, o és que tenen realment unes peculiaritats úniques que els fa prendre aquestes decisions equivocades. El que van fer, van agafar 83 voluntaris d'entre 6 i 29 anys, per tenir un rang d'edats que incloguin les adolescències, i van a demanar que miressin en un ordinador una sèrie de cares que tenien o bé una expressió neutra o una expressió amenaçadora.
Sí.
I mentre veien les cares havien de premer un botó. I la idea era premer el botó només quan veien les cares neutres, no?
Llavors, les neutres, no les amenaçadores.
No les amenaçadores. Llavors, mentrestant, els tenien connectats a una màquina i anaven mesurant quines neurones s'activaven i es desactivaven. El que veien és que els adolescents s'equivocaven un 15% de les vegades, 15% més que la gent que els adults.
O sigui, veien una cara amenaçadora
i no podien evitar de premer el botó.
I la interpretaven com a neutra.
Exacte. I la conclusió és que quan estan en una situació d'amenaça o de tensió o d'estrès, els adolescents prenen decisions equivocades. Ells saben que no havien de prenar el botó, però no poden evitar...
Però que es posen nerviosos es col·lapsen.
I prenen el botó.
Llavors, hi ha una mica de col·lapse.
Això vol, el que creuen els científics que vol dir això és que en una situació en què tu tens un adolescent que està sota pressió, que està atabalat, moltes vegades prendrà una decisió equivocada, perquè el seu cervell li diu, no perquè sigui conscientment, no?
Inconscientment, no ho fa per molestar.
No ho fa per molestar.
No ho fa per provocar.
Ho fa perquè no pot evitar-ho.
Ho fa perquè el cervell, pobre, li provoca un col·lapse del que sigui i li fa que s'equivoqui.
I hi ha una base biològica, això molt clara, que el que veien amb les neurones que s'activaven quan passaven aquestes coses, quan un dels adolescents aconseguia apretar el botó quan tocava, o sigui, se saltava aquesta tendència a apretar el botó equivocat, veien que s'encenia una àrea del cervell més intensament, una àrea que està en el còrtex prefrontal, que és una àrea que se sap que participa en el control del comportament. O sigui, el que passava és que havien de fer un esforç, el cervell havia de fer un esforç extra
per
controlar-se i no prendre la decisió equivocada.
Ai, pobres, quina lluita interna que tenen.
Que tu que ets adolescent, oi?
Perquè, clar, tota l'estona t'has de s'està controlant. Compte, compte que el cervell et porta a equivocar-te si estàs nerviós.
Exacte,
mare,
si sigueu una mica tolerants i comprensius amb els adolescents, que tenen unes neurones doncs, que els obliguen, els empenyen una mica, no, doncs, a prendre decisions que no són les més correctes.
Està bé explicar-ho. A veure, va, llegim algunes de les bestieses o bogeries que han fet els nostres oients de joves, que déu-n'hi-do, eh?
Mira, per Twitter, per exemple, una de Suau, per dir-ho així, la Letícia diu, agafa el cotxe i fes 100 quilòmetres per donar-li un petó al meu nòvio i tornar 100 més sense que se'm notés. Bueno, el Pere Puigbert, el nostre col·laborador, diu, anar de camallera a Salrà per les vies del tren amb la mobilet per arribar abans a veure la meva xicota.
Mare meva. Escolta, aquí podria haver mort, però directament, atropellat, atropellat per un tren.
Són les dones, totes les que provoquen aquests comportaments.
No necessàriament.
Els amors.
Les dones o l'alcohol, per exemple, perquè el Salvador va parar un taxi a la Diagonal, està en borratxo, però resulta que no era un taxi, eren els Mossos i no era la Diagonal, era la Gran Via.
Ole!
Sí. O d'altres que tenen...
Escolta, vas molt llançat i està aquí la Cristina.
Sí, estic esperant, però no deixa anar-se.
No t'havia vist.
Enllaça respiracions a Víctor. No deixa.
Ataca,
vinga, va, perdona. Entro jo. L'Helena, via mail. Vaig creuar la frontera de la Jonquera a la una de la matinada disfressada d'abella maia. Anava a dues festes de carnaval i no em vaig voler treure la disfressa. Esclar, els vigilants de la duana al principi no sabien què feia, però suposo que després van riure una estona.
Molt bé, va, una altra.
Jo?
Sí.
Víctor, un. Ara no posa. Compensa d'alguna manera. L'Elisabet diu, quan vaig estar a Mèxic, ja fa anys, passejant, vaig notar que m'estiraven de la bossa, m'acabaven de robar la cartera i no se'm va ocórrer res més que començar a perseguir el lladre com si m'hi anés la vida. Tot això cridant i dient tots els tacos que havia pres en la meva vida fins que vaig veure que el paio m'havia portat a un parc ben frondós i estava enmig i em va entrar de cop una por i vaig parar en sec, vaig girar cua, que no és un país on puguis anar de valent.
Mira, també devia tenir una mica de por l'Anna, que diu, quan era jove vaig anar a passar un cap de setmana arrupit amb un noi que coneixia només feia unes hores. Vam estar 4 dies per culpa d'una riuada. Ens vam quedar incomunicats.
Ole!
No el coneixia, eh?
Que potser dius, sí, una història maca, o potser de terror.
Podria acabar malament,
perquè
això.
Potser dius, escolta, això no l'aguanto, aquest tio.
Sí.
Vull anar-me'n d'aquí. I estàs allà 4 dies sense poder
clavada.
Sortir. Va, l'última i s'ha acabat, eh?
La Mercè,
que
diu...
Que hem d'anar al top, al rànquing.
Vaig esperar a ser major d'edat per anar-me'n a Beirut quan hi havia guerra, per amor. Els meus pares no em deixaven anar. Vaig ser l'única que va baixar de l'avió a Beirut. L'avió va continuar cap a Teheran.
L'amor, l'amor, quines coses.
L'amor
i els adolescents.
Efectivament.
Ja sabeu, si teniu algun fill adolescent i veieu que fa alguna animalada d'aquestes, penseu doncs, que són les seves neurones, que si no les fa és que s'està esforçant molt per no prendre decisions una mica equivocades.
Vinga, anem al rànquing de la setmana.
Número 4. Les serps han ajudat al desenvolupament del cervell dels primats.
Com sempre, aquests titulars, Salvador, que ens deixen, però a veure, com és això?
Pues que, és veritat, no? És una notícia que es va fer també abans del congrés aquest que dèiem, relacionada també amb el cervell, on hem vist, és una teoria, no?, que proposen que el desenvolupament del nostre cervell depèn de les serps, ha depès de les serps. La idea és que les serps eren un dels depredadors més importants que teníem els humans, de fet, tots els primats, al llarg de la història, al principi de l'evolució. Llavors, el que va passar és que es creu que l'evolució va seleccionar aquells primats que eren més capaços d'evitar els atacs de les serps. Per tant, va seleccionar aquesta agudesa visual o aquesta habilitat de detectar les serps i aquest odi ancestral que tenim molts els humans. No?
Hi ha molta gent que té molta fòbia a les serps.
I, es creu que això podria ser venir una mica de l'instint. No? Clar, que evidentment els humans és més diferents perquè hi ha la part cultural, hi ha una sèrie de coses diferents que hi intervenen. Però els primats, en general, hi ha una por a les serps perquè els serps eren els depredadors. I el que es creu això és que gràcies a la selecció, els que érem, teníem més capacitat de detectar serps són els que van sobreviure més i van tenir més fills. I el que van veure, doncs, és que mirant els lèmurs, que són uns primats que hi ha a Madagascar, veuen que tenen una visió més pobra que la resta dels primats. I els que es creu és que perquè a Madagascar no hi ha serps, no hi havia serps, i els lèmurs van evolucionar en la illa sense serps. I no va haver-hi aquesta selecció, aquesta necessitat de trobar la gent que tingués, els primats que tinguessin més agudesa visual. Això es creu també, a més, en els macacos han mesurat també en un experiment publicat fa poc l'activitat neuronal de la zona pulvinar, també és una regió del cervell.
Perdó? Zona pulvinar?
Pulvinar del cervell.
És que pulvinar sempre no sona posen, cervell.
Sempre s'hi posen noms estranys, a les regions aquestes.
Pulvinator, com les aspiradors.
Doncs bé, van mirar aquesta zona, que és una zona que en principi s'activa quan hi ha un perill potencial, no? I van agafar macacos que havien crescut en captivitat, per tant no havien vist mai serps. Eren macacos que no havien estat mai exposats a serps, per tant no havien de tenir por, en principi, de les serps. Els van ensenyar fotos de serps i van veure que la zona pulminar aquesta s'il·luminava com una bret de Nadal, no? O sigui, totes les neurones es posaven com
és
boges.
És boníssim, això.
Perquè responien a aquesta...
Sí, queda memòria.
I aquesta memòria de l'espècie, no? De que aquesta tenir por a la serp s'ha seleccionat i s'ha fet, doncs, que ens permeti sobreviure, i per això ara tenim por a les serps, i per això segurament el nostre cervell, els nostres ulls, veuen millor per gràcies a això.
Doncs... ja sabeu, si sou d'aquests que, escolta'm, només de sentir a parlar de serps, com li passava a la Marta Castelló, que ja es posava blanca, és que no ho permet... Sí, no, era... Era un tema que no el podia aguantar. Doncs ve de...
Biològic, totalment.
És biològic, és biològic.
Jo sento parlar de cacaulat i m'agafa unes coses i unes
ganes d'anar-me. Home, però fòbia no,
al contrari. Però és instintiu, eh? Perquè ara, que, sobretot que ve el fred, ja toca demanar un cacaulat ben calent al bar per esmorzar, per berenar, pel que sigui. Sí, no, i el millor de tot és que espera que... Calla. Que ara, quan demanes el cacaulat, et vindrà amb sorpresa, perquè ara amb dues etiquetes de cacaulat tindràs un descompte de 20 euros, no de 4 duros, no, 20 euros a l'entrada a PortAventura. I a més, podreu participar en el sorteig d'una estada a PortAventura. Només heu de validar el codi que trobareu al dors de les etiquetes a cacaulatportaventura.com. Cacaulat, ostres tu. I és sobre això.
Fantàstic, què més vols? Vinga, avancem amb el rànquing.
Número 3. Un estudiant de 16 anys descobreix com detectar el càncer de pàncreas en 5 minuts.
Ostres, si ho vàrem llegir, això.
Estava per tot arreu i he rebut moltes preguntes per internet dient-me, i això què és, veritat o no és veritat? Que és
què, real? A veure?
Bueno, explica'm una mica. Això és un estudiant que es diu Jack Andraka, que va participar en un concurs que organitzava la Intel i li van guanyar el premi, de fet és de l'any passat aquesta notícia, va guanyar un premi de 75.000 dòlars sí. Per haver descobert una manera ràpida de detectar una proteïna que es diu mesotelina, que se sap que augmenta en cert càncers, no? Circula en sang més augmentada en quan tens un càncer de pàncreas o d'ovari. La prova és molt senzilla, de fet té molt de mèrit perquè va descobrir una manera de fer-ho amb una tireta de paper. Simplement es posa la tireta de paper en la sang o l'orina i canvia, gràcies a uns canvis de potencial elèctric, es pot mesurar si hi ha o no hi ha mesotelina en aquest
esmorà. I realment funciona?
Diu que sí, diu que en 90% dels casos funciona i a més a més és molt barat perquè no deixa ser una tireta de paper.
Llavors, doncs és una passada, això?
És una passada o no és una passada? Anem a entendre-ho.
Com ho sembla?
Ho sembla, no? I de fet sí, a veure, té molt de mèrit. Aquest nano és un nano jove i que ha aconseguit un sistema fantàstic per detectar aquesta proteïna. Ara, té alguna utilitat? La mesotelina aquesta ja la coneixíem, i de fet ja es detectava amb un sistema que es diu ELISA, que és més lent i més car, però també és igual d'efectiu. El problema és que no s'usa perquè no és un marcador molt específic. Hi ha molta gent sana que té valors molt elevats de mesotelina en sang i no vol dir res. Per tant, des del punt de vista tècnic, sí, és una gran troballa, aquest nano és molt llest i realment promet molt. En el futur segurament serà un gran científic. Ara, la utilitat clínica que pot tenir això, realment aconseguirem detectar més càncers de pàncreas que abans? No, perquè és un marcador que ja el fèiem, ja el fèiem servir perquè no era útil, o sigui, s'han de separar una mica.
Sense treure-li mèrit,
no, ni mica.
Això no servirà per detectar més càncers?
Segurament no, perquè no és que hagi descobert un marcador nou, ja el teníem aquest marcador, i no el fem servir perquè no...
Efectivament. Que parlant de càncer, si m'ho permets, volia fer un petit apunt, perquè si aquest és un tema que us toca de prop, que realment jo crec que tothom coneix algú, o un familiar directe, o un bon amic que malauradament ha tingut aquesta malaltia, doncs si aquest tema us toca de prop i esteu conscienciats i voleu col·laborar perquè s'investigui més, demà hi ha un concert, demà 24 de novembre a les 7 de la tarda, un concert que és la segona edició ja que es fa d'aquest concert benèfic, d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. És un concert que es diu Veus per a l'Esperança, es farà a l'Auditori de Barcelona i actuaran, entre d'altres, Jaume Aragall i Montserrat Martí, pels amants de l'òpera. Per tant, escolta'm, vas allà, veus un concert i col·labores.
Això, aneu i col·laboreu, que això és molt, sabeu que és
jo
molt
crec
important.
Que això és molt
són
important.
Coses que el càncer, com tu dius, afecta tothom i és molt important que destinem recursos i esforços al màxim.
Doncs demà, que ho sapigueu, a les 7 de la tarda, aquest concert Veus per l'Esperança, que és per una molt bona causa. Vinga, avancem.
Número 2. Els bacteris viuen millor sense gravetat.
Se'ls ha enviat a l'espai?
Sí, clar, enviem bacteris a l'espai, no? Això són experiments que es fan, sempre la NASA fa experiments d'aquests. Això van portar una colla de bacteris, els van posar al llançador Atlantis, i això fa un parell d'anys ja, però ara comencen a sortir les dades, no? I van comparar-lo, doncs, amb bacteris que estaven a terra comparats amb els que estaven a l'espai, no? Quan hi havia suficient menjar pels bacteris, cap problema. Creixien igual de bé sense gravetat que aquí a la Terra. Però quan estaven amb poc menjar, quan els hi treien el menjar i els posaven en situacions difícils, els de la Terra patien, no creixien, no es dividien, però en canvi els que vivien a l'espai estaven feliços, els tios. Anaven seguint dividint-se sense cap
però no, cap no necessiten el menjar, sense gravetat.
Necessiten menys menjar, sembla que menys ja passen, que no tenien tant problema. Clar, això és un problema, imagina't, estàs a l'estació espacial i et comencen a créixer els bacteris per tot arreu.
Ui, tant.
En aquest cas és un que es diu Pseudomonas, el que van mirar-ho i que causa infeccions urinàries. Imagina't, doncs, que tots els astronautes amb infeccions urinàries i coses d'aquestes. Per tant, s'ha d'estudiar amb calma, perquè si volem estar temps a l'espai, els bacteris és inevitable que vinguin amb nosaltres i llavors si viuen millor i agafem algun d'aquests tòxics, doncs podem tenir bastants problemes.
Ostres, no, val la pena que ho investiguin bé abans de fer qualsevol pas.
Abans de muntar
però
res.
Està demostrat que quan venen els astronautes, quan tornen, venen amb més infeccions o no?
Això és una bona pregunta i no sé si s'ha mirat, no crec que això s'hagi mirat, però és veritat.
Estaria bé.
Si hi ha més bacteris, haurien
de venir més infeccions, perquè com tu dius, les bacteris les portem a sobre.
Exacte, no els traiem de sobre.
O sigui que... Però també, a veure, clar, si viuen millor, viuen millor. Els bons i els dolents, que ja sabem que hi ha bons i dolents.
Efectivament, per tant, potser aquí li s'equilibra
la cosa. Potser es potencia més els bons.
Ah, si tens algun d'aquests que tens això que et causa una infecció concreta, potser, doncs allò, si tots refredats o tots amb infecció urinària, pot ser un problema molt gros.
Vinga, arribem a l'última notícia, o la primera.
Número 1.
Sí.
Passar-se la nit de festa altera el sistema immunitari.
A veure.
A veure, s'ha de matisar una mica, però la idea...
Hem començat parlant de joves i sembla que també acabem
sí,
per
no?
aquí, eh?
La idea no és la festa en si, no? Sinó és saltar-se el ritme de son normal, no? Ja se sap, de fet, qualsevol cosa que alteri el ritme de son té un efecte en general sobre el cos i sembla que té un efecte molt clar sobre les defenses, sobre el sistema immunitari també, no?
Però això no se sabia.
Se sabia una mica, però
saps
ara...
Saps per què? Jo crec que de vegades hem parlat sobre aquesta gent que treballa a les nits,
exacte,
que fa canvis d'horaris, això...
Se'ls desmunta una mica.
Emmalalteixen més que no pas una persona que té un horari regular.
Exacte. Ens han trobat una mica la causa. Una proteïna que es diu NIFL3, com sempre, les proteïnes amb aquests noms tan macos i difícils, que a més amb el ratolí, que té una relació amb les altres proteïnes que participen en això que es diu el rellotge intern, no? Aquests rellotges que s'activen i es desactiven en funció del cicle que depèn de la llum, no? De la son i d'estar despert. Estirant el fil una mica, hem vist que el que passa és que durant el dia els ratolins fabriquen menys NIFL3 d'aquestes, i a la nit és al revés. Per tant, el que hem vist és que un cop agafes el ratolí i li alteres el patró del son, per tant, els poses, els deixes sense dormir o els fas una mica com si tinguessin jet lag o com si haguessin anat una nit de farra, el que veuen és que s'activen certes cèl·lules del sistema immunitari gràcies a això, gràcies a aquest trastorn del ritme. I això el que provoca són reaccions inflamatòries, o sigui, no tan sols les defenses canvien, sinó que ens provoquen un excés de malalties, de reaccions inflamatòries que poden afectar problemes com, per exemple, l'asma o, per exemple, problemes de cor o dolors crònics que podien estar potenciats pel fet d'alterar els nostres patrons.
Però això ha de ser amb una certa constància? O sigui, pregunto, per la gent que surt de marxa el cap de setmana i altera el ritme divendres i dissabtes?
De moment només podem dir-ho als ratolins que surtin de marxa. Que és
els ratolins que surtin de marxa.
Amb humans encara no ho tenim molt clar, però sembla que està clar el que s'ha trobat, doncs, això, una relació entre no seguir els patrons habituals de son de la llum i la foscor, i que el sistema immunitari, doncs, i les inflamacions, sobretot, actuen en conseqüència. Jo crec que amb humans segurament també es trobarà alguna relació d'aquesta, per tant, no crec que això vulgui dir que haguem de deixar de sortir de festa, però que estiguem
però que
pendents,
compte, que tinguem en compte, que hi ha conseqüències.
Sobretot per la gent que treballa amb aquest tipus de
efectivament.
Coses.
Efectivament. Salvador Massí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.